baby.
A IB3 Ràdio comença Del Camp a la Mà, amb Joan Sitges i Rosa Farriol.
Benvinguts i benvingudes a Del Camp a la Mà, el programa d'IB3 Ràdio dedicat al sector primari de les Illes i de Rau.
Bon dia, estimats oients. Començam el programa d'avui mirant el santoral, perquè avui és Sant Jaume, que sembla que fou l'inventor del capell.
Sí, perquè tots els deixebles de Jesús, els apòstols, ell era l'únic que portava el cap cobert. Per aquest motiu, el fabricant de capells el tenen per patró.
I precisament a Sant Juny, capells en degueren haver de dur molts l'estiu passat a l'escola de Sant Joan per donar forma a l'espai Josep Roig.
Tot i que estem en període de vacances escolars, avui coneixerem el projecte que jo fa un any varen començar a l'Escola de Sant Joan de Mallorca. Es tracta de l'espai Josep Roig del CEIP Sant Juny, un espai que aglutina un hort, un espai d'observació, un d'experimentació, un galliner i també un llarg, etc.
Aquest espai Josep Roig va començar a caminar l'estiu passat per continuar el llegat educatiu de Don Pep, el mestre que va morir el 30 d'abril de 2020 a causa de la Covid-19.
En Pep havia estat director de l'escola durant 30 anys, per això el claustre va considerar que la millor manera de recordar-lo era continuant el seu projecte i així mantenir viu el seu esperit.
Com que del Camp a la Mà ens encanten totes aquestes iniciatives que costen el món de l'hort dels més menuts, avui han convidat a passar pel micròfon a tres dels mestres que han treballat durant aquest curs a l'Espai Josep Roig.
En Rafael Miralles és el responsable de traslladar tots els coneixements que ens dona la Terra als alumnes de Sant Juny. Per altra banda, en Maria Cristina Jorquera i en Sebastià Mut més els han treballat durant el curs del projecte de les gallines amb els alumnes de primer i quart de primària.
I de Sant Joan i de gallines continuarem el viatge parlant de formatges a Manacor. Visitarem la formatgeria Escollet i en Joan Gaià ens explicarà que ha posat en marxa la venda directa i, a més, ara el dissabte obri les portes d'Escollet per donar a conèixer les seves cabretes i poder comprar formatge.
I tal com ens agraden altres, Rosa, que veurem la temporada parlant de gastronomia i ho farem amb un convidat que és habitual d'aquest programa. Ell és l'historiador i investigador Antoni Tugores, que en parlarà de receptes d'estiu.
Ah, idò, no donen més volta, Joan, que sa boca ja me fa aigua, només de pensar en els plats que ens recomana en Tugores.
Per abans, Rosa, ens toca saludar a Níquel Hernández, que avui comanda a les Vies del So. I anem a fer una petita pausa i tot d'una tornem aquí fent camí a Del Camp a la Mà.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Aixecat amb ganes de cercar la llibertat, d'agafar-se de l'ou i bugar el contravent.
Volví con la idea de dar la vuelta al mundo y lo preparé. Durante año y medio lo preparé. La bici pesaba 85 kilos con todo el material, ¿no? En total, yo he vivido encima de una bicicleta casi 15 años, más de 200.000 kilómetros. Y digo, bueno, qué más da, la verdad, que qué más da llegar hoy que mañana.
A IB3 Ràdio feim quilòmetres. Dilluns a les 10 del vespre amb Joan Martí.
A Menorca, 88.6.
Escoltes Del Camp a la Mà, IB3 Ràdio.
Espera't a veure créixer allò que ets sembrat, de veure el sol sortir darrere ser nivolat, s'empenta com a foc quan m'aixec. Un ser superior que diu, venga, te'n, posa't en sabates, treu espit, sa vida és curta, treu es profit. Com establert cap esquema es vali, que si idea que tenies ara se'n vali, que baixi quan serena, baixa de riu. Potent com es pot...
Tot i que ja estàvem en període de vacances escolars, avui coneixerem el projecte que just fa un any varen començar l'escola de Sant Joan a Mallorca. Es tracta de l'espai Josep Roig del CEIP Sant Juny, un espai que aglutina un hort, un espai d'observació, un d'experimentació, un galliner i també un llarg etcètera.
Un llarg etcètera perquè aquest espai Josep Roig es va crear l'estiu passat per continuar el llegat educatiu de Don Pep, el mestre que va morir el 30 d'abril de 2020 a causa de la Covid-19.
En Pep havia estat director de l'escola durant 30 anys, per això el claustre va considerar que la millor manera de recordar-lo era continuar el seu projecte i així mantenir viu el seu esperit.
I és que l'hort era el projecte que amb tanta empenta va impulsar Don Pep, per això en lloc de canviar el nom de l'escola o de dedicar-li un carrer, es va apostar per crear l'espai Josep Roig.
Com que del Camp Palomà ens encanten totes aquestes iniciatives que acosten el món de l'hort als més menuts, avui hem convidat a passar pels micròfons de del Camp Palomà a través dels mestres que han treballat durant aquest curs a l'espai Josep Roig.
Primer, obriran connexió telefònica amb en Rafael Miralles, que és el responsable de traslladar tots els coneixements que ens dona la Terra als alumnes de Sant Juny.
I després també passaran una estona amb els oients del Camp Palomà, na Maria Cristina Jorquera i en Sebastià Mut, que aquests mesos han fet una feina de primera amb els alumnes de primer i quart de primària perquè han treballat el projecte de les gallines.
O sigui que, Joan, ens convé anar per feina i sense més preàmbul saludam en Rafael Miralles, mestre de Sant Juny de Sant Joan. Bon dia, Rafael.
Bon dia.
I moltes gràcies per dedicar un minutet a explicar als oients del Camp Palomà aquest projecte de l'espai Josep Roig. Ja han dit que ha estat el primer curs en estrenar aquest espai. Quin balanç en faries?
Bé, un balanç. Ja vos podeu imaginar que els infants puguin venir a experimentar la terra, tocar les plantes, estar en contacte amb la natura, pues un balanç molt positiu.
Clar que sí. I mèiem, abans ens han dit una micona, perquè així, un hort escolar molta gent se pot imaginar, però què trobam més en aquest espai Josep Roig?
Bueno, ja vos he dit que és un privilegi i també un luxe perquè sort està molt a prop de l'escola, ben aferrat a l'escola. Hi trobam un mural on una lota que en Lluís va pintar, diguem, tots els aspectes curriculars que se poden treballar a l'escola, està en revoltat de valors. I llavors és un espai de privilegi perquè a l'altre costat hi tenim un bosc. I llavors hi tenim quatre parades, on hi ha, a dins d'aquestes quatre parades, hi ha diferents cultius relacionats amb les estacions.
Mm-hmm. Rafael, un ocellet ens ha dit que t'encanta fer horts. Per què creu que és important que des de ben petits coneguin el món de la pagesia i les tasques que comporta un hort?
Bueno, si he de dir una paraula, perquè està relacionat amb la vida. Sort és una cosa viva. Està relacionat amb la vida i la mort, perquè si no se cuiden les plantes, aquestes se moren. O també els infants poden observar que hi ha diferents insectes o que també tenim un galliner i que hi ha moments que qualque animal se mor. Per tant, estan en contacte i en observació en tot el que està relacionat en l'ecologia i en els valors de respecte cap a tot allò que està viu.
Clar, i els alumnes segur que han fet 1.000 preguntes durant aquest curs de tot això que passa a l'hort. No sé si mos podries contar qualque anècdota que t'hagi sorprès i que hagin manifestat a aquests alumnes de Sant Juny, de Sant Joan.
Bueno, una de les anècdotes és que tenim una bassa d'aigua a dins el que me demanàveu, quines coses hi ha, a part d'haver-hi un galliner, d'haver-hi una compostera, pues veuen com diferents insectes se mouen per la terra, per la compostera, però una de les coses que les atreu molt és la bassa d'aigua, on hi tenim un parell de peixos i només una granota. I aquesta granota pues, és un personatge de molt d'èxit, perquè el primer que fan en arribar a sort és anar en silenci, perquè una d'altres coses que volia destacar és que sort té unes normes i uns límits. Uh-huh. Llavors els nins venen ja amb aquesta idea de que si no s'acosten a la bassa d'aigua en silenci, no poden veure la granota. I només n'hi ha una.
Clar, clar.
Exacte. I què hi teniu sembrat? I com se reparteixen les feines, els alumnes?
Bueno, tenim quatre parades perquè seguim el sistema de rotació de cultius. És a dir, a cada parada hi ha una família de plantes on podran aprendre diferents noms. Per exemple, la primera parada que sembram és la parada on hi sembram els llegums. I el primer que sembram a la tardor està relacionat amb les estacions, aquesta parada, i cada una de les parades també té un pot de relació en cada estació. A la de tardor, el primer que hi sembram són leguminoses. Un any sembrant faves, un altre any sembrant ciurons, depèn de les llavors. Perquè un component important de sort també és la participació de les famílies. I les famílies també a vegades mos aporten o llavors, o plantes, o coses que tenen a casa seva i els mos poden dur. No sé si he contestat a tot el que m'ha demanat.
I tant. I aquesta estima pel producte local que ha posat de moda la pandèmia, també la treballeu a l'escola?
Sí, ho treballem un poc perquè les compres els de feim a vivers que estiguin a prop de la zona de Sant Joan, on saben que les plantes nosaltres mateixos els demanem a veure si és una varietat d'aquí o si no és d'aquí, i llavors, per exemple, enguany, el que vos de que han aportat les famílies, han aportat cabasses d'ais, que ells sembren a casa seva perquè hi ha gent que fa un hort, o són famílies d'origen pagès, i mos fan, per exemple, una de les aportacions. Enguany varen ser zais i també altres plantes que ells tenen de sempre.
Ara veuré que mos has dit que la granota era la gran protagonista d'aquest espai, però què les agrada més a els alumnes? Què és el que més les ha agradat o el més les ha cridat l'atenció d'aquest espai, Josep Roig?
No sé si aquesta bassa també els agrada posar els peus i esquitxar-se...
No, a la bassa no s'hi pot posar, no hi poden... Una de les normes és que no s'hi pot entrar.
Ja m'ho imaginàvem.
Ja m'ho imaginàvem, però bueno...
Sí. Les grans atraccions, a part de la bassa d'aigua, també és el galliner, que ja vos ho explicaran els altres mestres. Havan treballat des d'una altra òptica en el galliner i vos explicaran aquest punt de vista, però nosaltres també, quan neixen els pollets, o les gallines comencen a pondre els ous, pues és un motiu és un punt de molta atracció. Llavors, l'altra atracció més important és sembrar i regar. Regar és una de les atraccions que també les agrada molt, perquè significa poder tocar l'aigua, aprenen com han de posar l'aigua a les diferents plantes. I una altra atracció que tenim, diguem, perquè l'espai, no sé si ho he explicat bé abans, són molts de microespais poden elegir anar, per exemple, a observar les gallines i els polls, anar a observar els peixos i les granotes, o llavors tenim un altre espai que és de molta atracció, que és un espai que és separada dels nins, on ells, amb poals, pales o altres eines que anan canviant durant el curs, poden experimentar, és com si fos un arener, però aquesta parada, en vez de ser d'arena, és de terra, i els poden experimentar en aquest espai de forma lliure. I això també és molt atractiu. Que dins sort hi ha, per fer-nos una idea, diferents microespais O un altre nom podria ser racons, on ells es poden situar i fer feina en aquest espai.
Observar. I de Rafael, moltes gràcies per contar-nos aquest projecte de l'espai Josep Roig, que la veritat és que fa moltes ganes tornar a escola i poder s'embrutar sense que t'arrenyin com enrenyaven en altres.
I poder regar.
I poder regar i tocar l'aigua. I si te pareix, ara t'acomiadam, però continuam a Son Juny parlant de gallines en dos mestres més.
Molt bé. Moltes gràcies.
Gràcies, Rafael.
Adéu, adéu.
Del camp a la mà. Joan Sitges i Rosa Ferriol, IB3 Ràdio.
La gallina Catalina duia la cua ben alta i un dia que feia sol passejava per Peralta.
Na Maria Cristina Jorquera i en Sebastià Mut són dos mestres de Son Juny que han viscut uns mesos molt intensos. Els alumnes varen decidir que volien aprendre coses de l'espai Josep Roig i després d'una pluja d'idees va sortir començar el projecte de les gallines. En Miquel Joan és un alumne de Na Maria Cristina, fa primer i ens explica el que li ha agradat més d'aquest projecte.
Hem estudiat el projecte de les gallines i el que m'hem agradat és quan eixien els pollets i s'incubadora.
La Maria Cristina ha estat tutora de primer, ara ho han dit, el curs que ha duit a terme el projecte de les gallines. A més, han tingut uns ajudants perfectes. Són els alumnes d'en Sebastià, de quarta primària, que han estat els encarregats de cuidar les gallines, donar-los menjar i beure, a més de revisar que el galliner estàs en perfectes condicions i ben tancat perquè ni les gallines ni els pollets poguessin sortir. A més, han estat uns observadors actius del projecte de primer. Així que ara ja poden saludar a Maria Cristina, que aquest curs ha estat tutora de primer. Bon dia, com anem?
Hola, bon dia, com anem? Molt bé.
Molt bé, i també saludam en Sebastià Mut, que ha estat tutor de quart, però que també ha fet una feinada amb aquest projecte de les gallines. Bon dia, Sebastià, com estàs?
Bon dia, a veure, i vosaltres?
Perfecte. Maria Cristina, si t'aparell, començarem per tu. Com va sorgir emprendre aquest projecte de conèixer el món de les gallines?
Enguany, l'escola hem inaugurat l'espai de Don Pep, de Josep Roig, i després d'acabar el primer projecte, que era el projecte de Coneixent Nosaltres, des de bebès, no?, va sorgir la possibilitat, entre tots els temes que varen la pluja d'idees dels nins, d'estudiar una part, diguéssim, de l'espai d'en Josep Roig. I bueno, el primer, la més votada, va ser el tema de les gallines, perquè era un espai que ells varen veure construir durant el curs, no?, i varen veure com anava agafant forma i van a veure arribar les primeres gallines. I bueno, va ser el més triat i més votat per tots.
I Sebastià, mos pots contar com ha estat això de posar en marxa tota la maquinària per donar a conèixer les gallines en els alumnes? Perquè un galliner a casa ja deu feina i no imaginam la que ha de ser una escola.
Exacte. I del que vàrem fer va ser bé, com que durant l'estiu s'havia fet aquesta feina de famílies i mestres de fer aquest galliner, ens vam trobar amb un galliner buit. I el procés va ser, jo som bastant fanàtic de la raça d'autòctones i de tots els animals, vàrem presentar als alumnes les tres races de gallina autòctona que hi havia a les Illes Balears. Les vàrem presentar, les vàrem conèixer, i vàrem ser els alumnes que vàrem decidir quina raça ens convenia més per Son Juny. A partir d'aquí varen triar que mos convenia la raça de gallina mallorquina, les varen dur a l'escola i a partir d'aquí mos varen començar a fer un grup d'encarregats, cada setmana dos o tres nins i nines serien els encarregats de cuidar molt d'aquestes gallines.
I Sebastià, per curiositat, de on les vareu anar cercant aquestes gallines autòctones? No sé si teniu bo qualque magatzem, vareu anar al mercat o coneixeu pagesos?
Jo, a part de mestre, m'agrada molt això, com he dit, les races autòctones i entenc. Tenc quasi totes les races així de virar.
I d'altres haurem de fer la bona, també.
Exacte.
Maria Cristina, Miquel Joan contava que el que més li ha agradat era veure néixer els pollets i s'incubadora, però tenim entès que no tot va sortir com s'havia previst i que això també vos va servir per aprendre. No és així, què va passar?
Sí, va ser molt curiós perquè, clar, Cedrilla anava fent tos i vàrem decidir veure què podíem fer, no? I vàrem decidir que havíem de comprar una incubadora, vàrem anar a Sebastià, vàrem triar una incubadora, arriba, la preparam i, bé, vàrem fer una gran feina de numerar tots els aus, que havien nascut primer, els que havien nascut darrer, més que res per fer una estadística de quins eren els aus que eren més supervivents i que no. Cada dia controlàvem, varen posar molt d'identificatòries de quina temperatura havien de tenir, quina humitat havien de tenir els ous, no? Però que varen tenir una cosa que no teníem previst, i és que s'endolls, allà on teníem enxupades incubadores vespres, i, tots els dies, no? Durant els vespres, cada setmana, s'aturava, no? I, clar, ens va passar que cada nit anàvem observant a través d'una llanterneta a veure quina era l'evolució de sol, i ens vàrem adonar compte que, bueno, els darrers dies ens vàrem adonar compte que qualque cosa havia passat i vàrem haver de treballar, no?, que a vegades, esperant la vida, pues, treballant, bueno, hem trobat la mort, no?, aquest fet que aquests pollets no varen por a néixer. I, bueno, ha estat un projecte que ens ha propiciat molt de treballar tot aquest tema de tenir cura dels animals, no?, i de què passa quan aquest aspecte que ens va passar amb un ou que no va poder ser un pollet també ens pot passar a nosaltres, en els humans, quan un infantó no arriba mort al ventre de sa mamà, no?, i que també això és una cosa que ens pot passar, no? I hem treballat molt aquesta part també emocional a través d'aquests pollets. A la vegada també varen tornar a posar una altra nova tongada de pollets de taules incubadores, i a la vegada varen poder observar sallarines que també incubaven, no? I varen poder observar i marcar les diferències entre que hi havia dels ous incubats a una incubadora i de manera artificial, diguéssim, i els altres de manera natural.
Mm-hmm. O sigui que també vos ha servit per treballar el dol, no? Perquè, a més, heu decidit crear un cementeri d'animals a l'espai de Josep Roig.
Sí, perquè, clar, ens varen trobar que de la segona remesa dels ous que varen néixer hi va haver pollets que el primer hi varen morir, qualcun que va néixer en qualque malformació que en els dos dies també va morir, no? I ens varen plantejar veurement què havien de fer amb aquests pollets, no? I bueno, d'ells va sortir que els havien de donar un espai, i varen decidir anar a l'espai Josep Roig, varen cercar un espai allà on poguéssim fer un cementeri, varen decidir quin nom li havien de posar en aquest cementeri, i bueno, varen fer un ritual d'enterrament, no? I varen treballar el fet de l'importància de despedir-nos, de donar un lloc a aquelles persones o a aquests animals que havien ocupat, que eren part important, no? I és molt curiós perquè a mesura que ha anat avançant el projecte és una cosa que la resta de nens de l'escola, com a que han interioritzat, i sobretot els nens de quart, no? Que quan han trobat un animal mort o això, ells mateixos automàticament ja han anat a fer esclotet, l'han enterrat, després el varen fer, li van posar unes mandales amb floretes o amb pedretes, i també varen aprofitar per deixar missatges, no? Que era com la importància de treballar aquest dol, de despedir-se d'aquestes persones, no? I de donar pas, no? I de dir el que ha estat. I la veritat que ha estat un projecte que en un principi no pensàvem que aniria cap aquí, però ens ha anat molt bé per treballar tot aquest fet, no? I de comparar molt també el fet de naixement amb un ou, no? I el naixement que nosaltres tenim com humans, no? El fet de també observar allà on suposadament era la placenta, allà on suposadament era el cordó umbilical dels pollets, no? I ha estat un projecte de molta d'observació, de molta experimentació i de molt de tocar i de qüestionar i fer preguntes.
Mm-hmm. Clar, i Sebastià, perquè entenem que a més de tots aquests aspectes tan màgics que viviu dins el galliner, aquest projecte va molt més enllà de les gallines i també hi entren càlcul, lectura, escritura, sobretot pels teus alumnes. Supos que, perquè ho entenguem, com se poden treballar tots aquests aspectes des d'un galliner?
Clar, sobretot varen començar perquè varen dur unes gallines, vull dir, el fet de conèixer que els animals, o igual que les persones, fem un procés, i el procés maduratiu, clar, varen dur unes gallines joves, i els nens ja volien que les gallines fessin ous en dos dies, i no fan ous, i no fan ous, i aquí varen treballar un poquet la paciència d'esperar que fessin els ous, quan varen fer els ous, i com ha dit la Maria Cristina, enumerar-los, saber com els havien de guardar, i sobretot l'aprenentatge després de calcular els dies que estan els diferents animals a néixer, la temperatura, coses d'humitat, de recompte, de fer fèiem un registre de veure els ous, bueno, com també vàrem mesurar el pes, com els dies passaven el pes que feia un ou dins incubadora, la probabilitat de naixements i de morts. També vàrem fer una recerca d'informació, sobretot dels ous, de quin procés feien dins incubadora, de pollets, vull dir, néixer els pollets vint de saber com cuidar-los, i després el que vàrem fer va ser com unes fitxes per posar en els diferents espais de Josep Roig dels diferents animals de ser vius que tenim. Hem fet unes fitxes, com unes fitxes científiques de gallines, també tenim peixos, d'un granot, dels gorrions, perquè hem fet unes caixes niu, de les formigues, que tenim un formiguer, i d'escut de seda. I a partir d'aquí, bueno, una recerca d'informació, de lectura, d'aprenentatge, i sobretot, els protagonistes de que això ho feim, o que això són ells els que ho fan. Vull dir, només Cristian i jo som cadascú apassionat a lo seu, però són els alumnes, els protagonistes, que tot el temps volen fer i demanen, i això és el que té més valor.
La veritat, Joan, que fa ganes tornar a escola.
Sí.
No sé si molt matricularem per setembre nosaltres, I Maria Cristina, ja per acabar, diries que és tot un privilegi per als alumnes poder aprendre d'un espai tan ric com és l'espai Josep Roig que teniu a Sant Juny?
La veritat que crec que l'espai, és a dir, estem un entorn privilegiat, és a dir, tot mestre que arriba aquí sí que ho destaca molt, poder estar entre pinars, tenir un arbor, veure la bassa, els peixos, no? Les granotes, el galliner, no? És un espai que te dona molt, no? Hem tingut la sort enguany de poder disposar d'aquest espai totalment rehabilitat. Ha estat un espai que ens ha estat l'espai exterior, ens ha permès treballar conjuntament, per exemple, en aquest cas ha fet molta feina en els dos projectes que han compartit el primer i el quart, i clar, te dona molt, molt, perquè és una observació directa, estàs a l'exterior, tot el tema de temperatures, no és allò que agafes un llibre i veus que és una gallina, no? La toques. Era molt curiós perquè en els moments que mos tocava pati davant la zona, sobretot la zona del galliner, no? Clar, les gallines sortien pel forador de la reixa, no? I ells berenaven amb les gallines que pasturaven per allà, no? I és ara, mira que d'aquesta surt, i ara què passarà quan aquesta torni a menys de zona i no pugui entrar pel forat? I com ho farem? I ara se n'anada pel pinar de baix. Bé, tranquil, ara veure com cerca, no? I veure observar directament. Tot això és una riquesa que la pantalla, la digital, la queixa no la te dona, no? És per a tocar, ensumar, i tot això és un privilegi que, la veritat, que tenim a Sant Juny, i sobretot que mos ha donat l'espai de Josep Roig.
Clar que sí. I mem, Sebastià, una darrera pregunta, que és una curiositat que ara he tingut. Aquestes gallines queden durant l'estiu a l'escola, a les tendus que teva, en el galliner, per surar-les? Allà.
Aquest dia i d'homes hem d'organitzar, veurem com ho farem. Que alguna mestra se l'endurà a casa seva i algunes quedaran i hauran d'anar fent torns i donant de menjar i aigua durant l'estiu.
Ja estàs acostumat perquè per les vacances de Pasqua ja hi vareu haver d'anar, que era el moment que naixien els pollets. O sigui,
exacte,
que ja ho teniu per man, això d'anar a escola estent de vacances.
És així. Però quan una cosa la vol fer, l'has de fer ben feta.
Perfecte, idò, Sebastià Mut i Maria Cristina Jorquera, professors mestres de Sant Juny de Sant Joan, moltes gràcies per passar aquesta estona per Del Camp a la Mà i contar-nos aquest projecte de les gallines a l'espai Josep Roig. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, bon estiu. Prenem molt de cafè i cos.
Igualment.
Adéu.
Igualment.
Adéu.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Fa més d'un quart de segle que el 1946, del carrer Fillmore de San Francisco, es fundà la Església Ortodoxa Sant John Coltrane, i el seu mostrador, que dona al carrer, es poden veure diversos retrats del cèlebre saxofonista. Al Jazz Time no viurem aquestes històries en primera persona, només les recordarem, però sí d'altres, molt més actuals i properes.
Jazz Time, amb Ferran Pereira, dimarts a les 10 del vespre a IB3 Ràdio.
De 8 i 47 minuts.
Les 4 i 6 minuts.
Són les 8.
Passen 24 minuts de les 10 del matí.
No importa quina hora és.
Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
Escoltau la Ràdio Pública de les Illes Balears.
Del camp a la mà.
Som amics dels esquimals que van per un camp blanc, que viuen sobre el gel i tenen molt de fred. Amic dels animals que van pel camp voltant, que foten el que volen i si volen no ho
som. I ara ens toca fer una visita per la nostra contrada rosa, perquè hem convidat a passar pels micròfons de Del Camp a la Mà en Joan Gaià, de la formatgeria Escollet de Manacor.
Exacte, i l'han convidat perquè ha posat en marxa la venda directa de formatge i, a més, el dissabte obri les portes d'Escollet per conèixer les seves cabretes i poden anar a comprar formatge.
Així és que, sense més revals, saludam en Joan Gaià de la formatgeria Escollet. Bon dia, Joan. Com estàs? Com te trobes?
Bon dia. Molt bé. I vosaltres?
També. Ho feim anar. Amb la darrera novetat que sabem de la formatgeria és que ha obert les portes i convidau a tothom que vulgui a conèixer la finca i els animals. Que com ha estat tot això? D'on ha sorgit aquesta idea?
Així és. Dissabte de matins, de 10 a 1 i mitja, han decidit que tindrem obert per la gent que vulgui venir a conèixer els animals i a comprar un pot de formatge. El tema és que te'n dones compte que fas una feina, que és el tema de cultivar la finca i de tenir cura dels animals. I clar, m'estava molt content perquè els animals fan planta i són ximples i això, i dius, tant de bo poder veure més gent. Molta vegada gent que pintura no té accés al món de la pageria en la facilitat que ho poden fer en altres. I per tant van dir, per què no obrim? I així va sortir la idea d'anar a conèixer un poc les coses que feien de més a propet.
Exacte. I feia qualque tipus de recorregut i què és el que més sorprèn a la gent que vol visitar?
Bé, el recorregut depèn un poc de si hi ha molta gent o no, que puguis estar més parell o no, però en principi crec que el que ve més de nou és precisament els animals, perquè clar, nosaltres tenim una quarantena de cabretes, que no són cabretes, perquè és una raça de cabres grossa, que clar, són molt ximples i clar, són molt vives i ja saben que quan ve qualcú, ara pues, va a veure les elles i s'enduen qualque gerinyet i qualque toquedet i qualque creta de darrere orelles i clar, el veiem molt de nau perquè és molt proper i són animals molt ximples i el de sol cabre bastant ben gràcies a gent.
Clar, amb aquesta quarantena de cabres d'Escollet feis formatge. I per entrar un poc en matèria, quin tipus de formatge feis en Escollet? Com són? Com els descriuries perquè la gent se'n faci una idea?
Nosaltres ara mateix tenim, diríem, per vendre tres formatges, que un és el formatge tendre tota la vida, que és un formatge que no té sal ni cap tipus de conservants ni res, simplement de xallet amb un poquet d'enzim. I era un tendre com la gent que un tendre menjava de això, és com el tendre que menjàvem un temps. I va, és això. No té gaire secrets, no. Després en feim un que li deim cremós, que ve a ser aquest formatge de rulo que se posa a les amanides i això, que és un formatge que ja té sal, és un poquet més fort, està un poc més madurat. I després fem un formatge blau, també, en la llet de les nostres cabres. Sí que ja és un formatge molt ben madurat, un formatge que és més fort de gust, però bé. I ara, la gent encara no estan, perquè necessiten setmanes de maduració, hem tornat a començar en el formatge mallorquí de tota la vida, diríem, o aquest que s'assembla en les mones, no? Aquest enzimàtic, maduradet, fort, pensat i saludat.
Dèiem en el principi que heu posat en marxa la venda directa a la finca, però on més poden trobar aquest formatge de la formatgeria Escollet?
Sí, com que la producció és petitona, bàsicament un parell de tendes de Manacor. Poden a la plaça les verdures, hi ha una paradeta que se diu de gust que el venen, a la fruiteria en la Camel·la, a Terna Fresca, a Terniceria, i també a l'Agromart de Manacà.
Clar, i per els pagesos com tu, que voleu controlar la producció, que teniu una explotació que no és d'aquestes de grans dimensions, suposam que la venda directa del producte és un puntal, no?, per mantenir tota l'activitat.
Clar, jo que el que fa també la venda directa és que aproxima molt el producte, uneix, diríem, el consumidor final i el productor. Perquè un producte artesà sempre té unes característiques i unes peculiaritats, i qui millor ho sap explicar i qui posa més passió, òbviament són nosaltres. Vull dir, mos passa que és una cosa que generaria bastant de consens entre la gent, entre els petits artesans, els petits productors, que és que les geleres, diríem, dels supermercats o les botilles, no són els llocs on millor se ven el producte artesà. El tartarà llavors són millors, llavors precisament s'artesà, el productor o la productora el te pot explicar, te pot explicar els pros i els contres, te pot explicar què li passarà en aquest cas, en el nostre cas, en els tres formatges, què farà aquest formatge, com se comportarà dins la gelera, com l'ha de consumir, quant de dies estarà en òptimes condicions. I clar, és això, és reprendre o reeducar un poc la forma que tenim de menjar, tractar millor els aliments que consumim i anar a la proximitat i als productors de proximitat, que són els que tenen els productes millors condicions, perquè són els que ens poden oferir en el punt òptim. Perquè nosaltres fem formatge, però si fem formatge fes amb melons, els millors melons són els que el curs precisament en el punt exacte de maduració a la planta. O sigui, melons han de venir amb vaixell, òbviament no seran millors.
També col·laborar amb vineters i altres productors del sector primari, fent tastos de productes i altres iniciatives. Són importants les sinergies entre pagesos per fer augmentar la visibilitat i la rendibilitat de les explotacions?
Jo crec que més que important són gairebé imprescindibles, diríem. Perquè si ens juntem, si oferim, en aquest cas, fa un parell de setmana i vàrem fer un tast amb la gent de Camp Majoral, o utilitzem els seus altaveus i els nostres per donar a conèixer una cosa. I precisament la gent que va venir ho va trobar molt interessant, no? Perquè potser un tenia coneixia el vi, o potser un coneixia els formatges, però no coneixia l'altre, i crec que sí, que generes unes oportunitats, emplees els altaveus mediàtics, diríem, de forma més eficient. Sempre pots tenir interessos junts, vull dir, de fet, els interessos dels productors de Mallorca i de les productores s'assemblen molt, vull dir, el tema de la proximitat, de visibilitat del producte, d'arribar al màxim nombre de gent possible. Per tant, si els interessos s'assemblen, independentment de que un faci taronges i l'altre faci formatges i l'altre faci carn, doncs sí, que tot el que podem fer junts, crec que molt ajuda.
Clar, clar. I en aquest context d'enguany, que tot i les darreres pluges del final de la primavera ha estat un any dur tant per ramaders com tu, com per els agricultors, a la sequera, vos ha afectat a vosaltres, a la finca, en el collet?
Nosaltres, precisament, i és d'aquestes coses que quan la gent ve el que pots explicar i el que pots mostrar, les llabres empleem un sistema de corrals que estan enrevoltats, estan tancats perquè les llabres no podien sortir, i en aquest els sembram cada any molt prest. I en aquest, la temporada, diríem, l'han salvada, no? Hi ha plogut poc, però va ploure bé més a manco de prest, havia tret d'arrels la pastura i ha funcionat. En canvi, la pastura o les farratges que sembram només per guardar, que no hi pasturen les llabres perquè no estan revoltades o perquè estan en fora de la finca, que sempre els sembrava un poc més tard, doncs aquest ha estat un autèntic desastre, perquè ja no va ploure així com totes, la llavor ni va veure que se va morir, ni va veure que va néixer i se va morir, i n'hi ha que ara, en les darreres plogudes, però és que com a redis colat. Però el resum és que enguany farem, haurem de comprar ja tot el farratge, i en el farratge que van sembrar l'any passat, la picarem i l'incorporarem a la terra una altra vegada, perquè no seria eficient econòmicament intentar fer rotllos d'uns farratges tan magres.
No fa gaire anys que vares començar a fer formatge i podien dir que esteu cas és un cas de manual d'aquells que en diuen nous agricultors. Havia començat un nou curs i recordant que a Balears hi ha diferents centres que ofereixen estudis agraris. Què les diries a aquells joves que es formaran per fer feina fora vila?
Jo crec que si se formen ja és una primera passa fantàstica, perquè la formació és clau en tots els àmbits i també especialment en el de la pagesia, perquè jo ho dic normalment, algunes de les empreses més tecnificades de Manacor són empreses agrícoles. L'altre dia parlàvem amb un company d'un tractor en GPS que llaura i va tot sol. Vull dir que bé, una persona que ho condueix, per tant, la formació per manejar una màquina d'aquestes hi ha de ser. I també les formacions sobre cultius, manejar dels animals, adobs i aquestes coses. Per tant, forma-se la primera passa per tenir èxit i l'altra és aquella que és essencial en totes les coses que fèiem a la vida, i és posar-hi passió. Perquè si mos formem però no posem passió en les coses que fèiem, mala cosa. I crec que la pagesia exigeix passió, perquè moltes vegades mos hem oblidat d'aquests homes i les dones que fan feina a la pagesia, tenen una motivació, fan una feina duríssima, i si no és perquè estàs, se van clar, molt enamorat de la teva feina, és una feina que no se pot fer, no ho pot fer tothom. Per tant, si tingui coratge de fer-ho, si tingui il·lusió, si tingui ganes, si vulgui formar, i qui tingui moltes ganes de posar-hi passió i il·lusió, fantàstic. A Mallorca hi ha moltíssima terra per conrar, hi ha moltíssimes de boixes per alimentar, i com més pagesos hi hagi, millor menjarem i millor viurem.
I de Joan Gaia, amb aquesta passió que demostres per les teves cabres, per el teu formatge i per tot allò que fas, moltíssimes gràcies per passar per del Camp a la Mà i explicar aquestes noves iniciatives d'obrir portes i de convidar tothom a venir a veure la teva feina i a comprar formatge també.
Fantàstic, moltíssimes gràcies a vosaltres, ja sabeu on som, i si vols fa gols venir a tastar formatge a veure les xibretes els dissabtes de matins de 10:30.
A vida, vendrem a fer una volta un dissabte.
Molt bé, una adeu. Ferrada.
Una adeu. Ferrada, adeu. Gràcies.
Adeu.
Del Camp a la Mà.
Bocinada de tumba, bocinada del món, de l'Orient i d'Occident, arribaren els que són.
A Balear, ja ho sabeu, el receptari tradicional de l'estiu és ben vigent i popular. Què seria d'un sopar de fresca sense un trampó, coques de trampó o de preves torrats?
O un oli i aigua amb figues a Menorca, rubiol de picadillo o coques de tomàtiga. I si parlem d'Eivissa, la manina de pagès, el bullit de peix i tantes delicadeses de la gastronomia de Balears.
Parlant de tots aquests plats, perquè talment com passa amb el tubo mallorquí, ens pareixen que són tots allò més tradicionals i fins i tot ens podríem imaginar que es cuinaven en temps del Balears.
Però allò cert és que si nosaltres hem viscut la revolució digital, la cuina pròpia de Balears va viure la seva pròpia revolució fa uns quants segles.
I per saber d'on venen tots aquests plats i totes aquestes receptes, volem connectar amb una de les persones que més ha estudiat i documentat el receptari tradicional de Mallorca i de Balears. És l'historiador, investigador i expert en tradició gastronòmica, Antoni Tugores. Ell ja ens escolta mentre prepara una bona escudella fresca per dinar i ja el podem saludar. Bon dia, Toni, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé, i vosaltres?
També. Ara dèiem que algunes de les receptes d'estiu més famoses d'aquesta terra són el trampó, el tombet, les coques de verdura. I, de fet, les xarxes socials en van plenes de fotos d'aquests plats. Però són tan típiques i antigues com ens podem arribar a pensar?
Bé, n'hi ha que són antigues, però també hauríem de definir el concepte d'antiguitat. Si el concepte d'antiguitat és 50 anys, bueno, ja n'hi ha moltíssimes, no? Però si el concepte d'antiguitat són 300 o 400 anys, ja seria molt diferent. En aquests plats que heu dit, de trampó, tombet, tan propis d'aquest temps, hi podríem afegir una gran quantitat de plats típics d'estiu, uns que són més o menys recents. Quan dic més o menys recents, estic parlant de 100 anys o de 150, no d'una dotzena, perquè això ja haurien de passar en aquesta cuina, d'aquesta onada, diríem, d'ingredients que venen actualment de tots els indrets del món. Això també provocarà una revolució dins la nostra cuina, sense cap dubte, com segurament, no sé si serà tan important més o menys que el que se va produir en el descobriment d'Amèrica. El que passa és que en el descobriment d'Amèrica els ingredients se varen anar introduint molt poc a poc. Molt poc a poc, és veritat.
No vas a tornar en Cristòfol Colom?
No. Ni molt manco. Per exemple, les mongetes tendres, les mongetes verdes, aquestes pimetes, tal, aquestes varen començar a entrar a dins la nostra cuina i a dins la cuina europea en general a final del 19.
Wow.
I el descobriment d'Amèrica havia estat en el 16. Vull dir que, igualment, les receptes que trobam de receptaris més antics de Mallorca, perquè aquí dues del fra Jaume Martí de Xile de Vuit, hi ha poquíssimes receptes en tomata i encara, i en patata. Vull dir, s'anava introduint, però molt poc a poc. Ara no, ara els aguacates o bocats, això fa molta de dia, ja qui més qui manco menja pa amb oli amb el bocat. Bueno, això ha estat en dos dies, no? Però aquesta ona primera de descobriment d'Amèrica va ser molt més lenta.
Clar, aquí no sé si és perquè érem en fora de tot o perquè, però com era una mica aquesta introducció de les llavors i de les plantacions? Perquè no sé si devia anar de la mà de grans terratinents que hi apostaven o de gent un poc més esbojarrada que provava.
Jo crec que més aviat aquest segon tipus de gent, no? Jo crec que hi havia... Bé, el que primer se va introduir de tots aquests ingredients famosos que coneixem avui i que són tan i tan importants dins la nostra cuina, que seria del nostre tombet si li llevassin les patates, les preves i la tomàtia. I és que era això, en molts de casos que també n'hi posen. Només mos quedaria l'albergini i res més, ni la salsa de tomata ja tindríem. Vull dir, és evident que la passa que se va donar va ser molt gran. Però el primer de tot que se va introduir varen ser les preves, i curiosament les preves coents, perquè el coent va ser un autèntic descobriment, i que les altres preves també se van introduir amb bastanta facilitat. Lo de més, jo crec que primer entrava per la península, lògicament, perquè tot entrava per del Rivier o per ports més coneguts d'Europa abans d'arribar aquí. I, a més, les coses se produïen amb molta lentitud. Si una notícia a vegades estava un any a arribar, imagina't la llavor d'un producte d'aquests. Jo crec que això eren monjos, per exemple, que sempre hi ha hagut estudiosos dins els convents i això. Jo crec que bona part se va deure en aquesta gent.
I a banda de s'arribar de verdures i hortalisses que van venir d'Amèrica o de les antigues colònies, quin plat típic podrien destacar del receptari tradicional de Balears?
No és fàcil dir quin plats eren típics, quasi. Haurien d'agafar la cuina romana, per dir-ho d'alguna altra manera, i la cuina bizantina, i cercar quin plats perduraven. Jo diria que les farinetes, per exemple, el menjar blanc, llavors carn i peix en general, la gent que tenia dobbers i tenia possibilitats menjava molta de carn, per això també hi havia molt de taps de gota, perquè hi havia gent que menjava quantitats astronòmiques de carn. Per exemple, la noblesa. Dins la noblesa i dins la realesa hi havia molta de gent malalta, perquè menjaven un excés de carn. En canvi, el poble, diríem, davall de tot, menjaven cebes i menjaven pa de diferents qualitats. Si hi havia pa de blat, era quasi un luxe, però menjaven pa de qualsevol tipus de gra que es podien recollir.
Això
era el menjar pa, vi, també. El vi formava part de l'alimentació i se donava a aquesta gent que necessitava fer un sobreesforç i li donaven també, en segons xinxassos, donaven un litre de vi diari.
Clar,
i en els soldats que hi havia per aquí, per aquest entorn nostre, que quan hi havia un destacament, les donaven 700 grams diaris de pa.
Sí.
Vull dir, que devia ser la base, menjant amb olives, en tàperes, en ceba, i a lo millor el pot de cansa, que poca cosa més.
I de la dieta mediterrània no sempre està tan saludable com us apareix ara.
Bé, si la dieta mediterrània, deim que se basa en soli, en soli, també, en mesura, no? En sopeix, sopeix blau, diríem que és una cuina bastant sana, sobretot si tot això se complementa amb bastanta de verdura, no?
Mm-hmm.
Però per lo de més, jo crec que totes les cuines, si se fan en mesura, són saludables. Mm-hmm. Són els excessos el que perjudiquen molt.
Clar, clar, clar.
El fet és que els ingredients de receptari d'estiu estan vinculats a la producció d'hort i hortalissa que moltes famílies tenen a casa seva, però això sempre ha estat així.
Que va. Això de tenir un hortet, un trast, un solar, que dèiem, amb aigua i poder fer un parell de tomàtiques i un parell d'albergínies, això és un luxe que tenim actualment. La gent no fa molta generació, de fa 50 anys, sembrava gra, o sigui, blat, ordi, això, però no tenien hort. L'hort va lliat a l'aigua. I l'aigua corrent per distribuir per fora vila és un invent recent, molt recent, i que també, diríem avui, hi ha molt d'horts que són urbans, que una persona té un trast a dins el poble mateix i allà de dins hi fa les seves hortalisses, però això és molt recent. Antigament no hi havia res d'això.
I que sembraven els pagesos en l'estiu amb aquesta sequedat, feien a la seca?
Bé, no, hi havia, se sembraven, jo record, de nin, record haver vist gent que després de segar sembraven tomatilleres de remullet, que els arregaven un poc, però amb molt poca aigua, vull dir, havien de treure l'aigua de qualsevol pou amb un poal i arregar-les una mica perquè no se morissin, i també melons de secar, que són boníssims, però avui ningú s'entretén. Tenint aigua vola, ningú s'entretén a sembrar, però no hi hortalisses, no hi havia possibilitat de sembrar, ja sé jo, blades, tot això, no. Impossible.
Toni, deu haver receptes antigues típiques de l'estiu que han quedat en l'oblit i que quasi ningú recorda. M'on en pot posar qualque exemple?
Sí, n'hi ha bastant. És que si no estan oblidades per complet, diríem que se redueix a poquíssima gent ja que els fa. Per exemple, un plat que se feia en aquest temps i un poc abans, estem de batre i estem de sellar, eren les sopes amb fideus o amb arròs. I per què se feien amb fideus o amb arròs? Per reforçar-les una mica, perquè la gent feia unes diades de feina molt llargues, de sol a sol, i necessitaven reforçar una mica, i les sopes amb aquell brou de les verdures i això no tenien tanta força. Aleshores hi afegien fideus o hi afegien arròs. Però avui hi ha moltíssimes coses que s'han anat perdent. Per exemple, record, el mongetó amb aioli. Quantes persones hi ha que coneguin aquest plat? Hi ha poquíssima gent. Auberginis en llet. D'auberginis hi ha una mala fi de receptes que ja no se fan. Avui se fan auberginis farcides, per exemple, o tombats. Això és el més corrent, però hi dova una trentena de receptes d'auberginis. Per exemple, auberginis en tomàtica de remullet torrada, que és una autèntica delícia.
Fa moltes godes.
Sí.
Ensalades d'estem de selladors, que hi posaven patata, hi posaven mongeta tendra, hi posaven ou bollit, el que tenien a mà, no? Però llavors també hi havia pastissos d'estiu, que se feien de pastís de tombat, per exemple, de carabassó, de xixerots, si n'hi havia, si en quedaven, no? D'aubergini, de carxofes, també si n'hi havia, perquè ja és un poc... Diríem, hi ha una cuina de principi d'estiu, molt principi d'estiu, i una cuina de final d'estiu, que és bastant diferent, sí. Perquè ja, per exemple, els preves vermells encara no han sortit. Els que tenim són que mos han duit de fora. Clar. I avui tenim de tot l'any. I ja mos anem a pensar que també produïm de tot l'any. No és així.
Clar, aquí, clar.
Aquí tenim un temps per produir albercots, per produir cireres, i no obstant, albercots ja fa no sé quants de mesos que en venen, i encara en vendran durant 2 mesos més, perquè els duen de saltejat damunt. I són iguals que els d'aquí? Evidentment, no. I no és una qüestió de xovinisme, això ho he dit moltes vegades, és una qüestió de que les fruites que han madurat, o les fruites o les verdures, que han madurat a l'arbre i en el sol, i han estat els temps reglamentari, diríem, madurant, llavors quan s'hora de la recol·lecció, no són iguals. Que les que s'han coïdes verdes s'han posat dins un vaixell i mos arriben 15 dies després. Hi ha molta diferència. En les tomàtilles és una de les coses que notam la gran diferència que hi ha entre una tomàtilla feta aquí, feta fora d'hivernacles, en les anteriors que ens han duit de per fora, de per península o de per Canàries. La diferència és tanta que apareix una altra cosa, que apareix una altra fruita, que apareix un altre producte.
Clar, parlaves d'aquestes bondats del producte local i de totes aquestes qualitats organolèptiques, podríem dir. Però abans, si ara xerrat d'urbercots i pensàvem en porreres, abans la disponibilitat de cada producte era molt més local. A l'hora de cuinar i d'alimentar-se, com influïa tot això?
Sí, clar que influïa, i influïa molt. La cuina era de proximitat i de temporada. I aquí no era un luxe, això de proximitat i temporada, com pareix que actualment, quan dèiem la cuina ha de ser de proximitat i temporada, pareix un luxe. No. Llavors era la realitat. No hi havia més. No hi havia més. Hi havia el que hi havia, cada moment els cindris se menjaven en l'estiu, els melons duraven fins a Nadal, si les guardaven bé, diríem, però cada cosa en el seu temps. No hi havia possibilitat de menjar de tot l'any. No sé si he contestat la teva pregunta.
I tant.
I ja per acabar, Toni, si miram en el futur, creus que la nova generació de cuiners, de forners o pastissers saben apreciar el potencial gastronòmic del receptari més típic de Balears? En veuen realment o l'adopten com un fet més estètic que de fons?
Jo tinc els meus dubtes en segons quins casos, però bé... Jo crec que això quasi ho haurien de demanar a cada un. Jo veig cuiners, i cuiners, diríem, bastant mediàtics, no nomenaré ningú, que veig que sí, que tenen unes arrels molt ficades dins la cuina tradicional, i ells saben treure-li profit, saben fer grans variacions i grans invents a partir d'això. Però també n'hi ha que fan, veig que fan una cuina molt experimental, que a mi personalment no me convenç molt, perquè també moltes vegades el preu i la qualitat del producte no se correspon. I jo crec que la gent, quan surt a dinar o sopar, el primer de tot que vol fer és dinar o sopar, no experimentar coses, ni experimentar estètiques, sinó nutrir-se. I això jo crec que és bàsic, i no oblidar.
Clar que sí. I d'ahir, amb aquesta reflexió, sempre interessant, Toni Dugorés, historiador, investigador gastronòmic i un estudiós de receptari més tradicional de Mallorca i de Balears, moltíssimes gràcies per passar pels micròfons del Camp a la Mà, i fins ben aviat.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Gràcies.
Bon dia, gràcies.
A IB3 Ràdio, del Camp a la Mà.
Que vol que vos digui que això és més. Que això no som el cel. Sentim de cego i tomba de serena. I deixar que et salta més i s'esquena.
I
ja sona això és Mel d'OR i és sinònim de que arribam a la part final del programa i avui la particular agenda de Del Camp a la Mà es limitarà a recomanar-vos que passeu molt bon estiu.
Així que no pot faltar els peus en remull, però tampoc els feu de ball taula, això sí, tot producte local, quilòmetre zero, perquè per poder ajudar els nostres pagesos.
I amb aquest desig de que passeu molt bones vacances, Del Camp a la Mà atura el seu camí.
Salut i bona vida, estimats oients.
Y que tú vengues y me...